de les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Tarda de retencions en el primer dia d'operació sortida, agreujada per diversos accidents. Des de les 3 de la tarda i fins a les 6 han sortit 104.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, dels més de 460.000 previstos per trànsit fins demà a les 3. Sergi Corral.
S'han habilitat carrils addicionals tant en sentit sud com en sentit Girona, entre Montornès i Sils, on, per la coincidència amb el Gran Premi de Montmeló, hi haurà encara més volum de trànsit. Són declaracions de Ramon Lamiel a la xarxa.
Pensem que aquests 460.000 vehicles de sortida se'ns concentraran molt el dissabte al dematí, de les 9 a la 1, on podem tenir cada hora més de 6.000 vehicles sortint. Si hi posem aquest carril, aconseguirem baixar a 5.200 vehicles en el tronc per hora i això ja dona una fluïdesa que pugui anar tirant.
Jaume Collboni vol eliminar els 10.000 pisos turístics que hi ha a Barcelona en 4 anys.
L'alcalde també planteja canvis en la reserva d'un 30% dels pisos en les noves promocions per habitatge social.
Tant el públic com el lliure és habitatge per públics diferents, però al final és oferta, que és el que realment necessitem perquè la gent no hagi de marxar de la ciutat i perquè els preus o no pugin tant o comencin a baixar. I això vol dir més oferta i més oferta.
El jutge de la trama russa del procés vol imputar ara Carles Puigdemont per malversació i traïció.
Aguirre demana obrir una altra peça del cas Volhov, setmanes després que l'Audiència de Barcelona li ordenés que enllestís la investigació.
En cultura, Mònica Batet és la nova guanyadora del Premi Creixells de novel·la, el més antic de Catalunya i que entrega l'Ateneu Barcelonès.
Ho ha fet amb l'obra Una història és una pedra llançada al riu. L'acte d'entrega del guardó s'està duent a terme en aquesta mateixa hora a la seu de l'Ateneu.
Una novel·la que, segons ha explicat la seva autora, Mònica Batet, parla del poder autoritari i del poder popular, però també de la força de la transmissió oral.
El fet que jo t'explico una història i tu li expliques a una altra, no? I aquesta història és aquesta pedra que creen aquestes ones, oi? I aquesta història, d'alguna manera, cada vegada que l'expliques a algú, rep una certa manipulació.
I en esports, Toni Castro, Noia Freixanet i Barça disputen el tercer partit de la final de la Parlem Hockey Lliga.
Partit a les 9 del vespre a l'Ateneu de Sant Sadurní, que podria ser el definitiu. De fet, el Barça va guanyar els dos partits del Palau i, per tant, està només una victòria de guanyar la seva 34a Lliga d'hoquei patins contra un Noia que busca forçar el quart partit.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquestes primeres hores de l'estiu ja han vingut amb aire més renovat, atmosfera més transparent, però ha pujat la temperatura en molts casos, sobretot a les comarques de Barcelona i de Tarragona. En canvi, alguns núvols van creixent a les comarques de Girona, on de forma local s'hi han anat produint alguns ruixats. Fins aquesta mitjanit aproximadament anirem tenint algun ram local, això sí, entre el sud de la Garrotxa, també el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà, el sud de l'Alt Empordà i també al sud del Ripollès. La resta de Catalunya més sol que no pas núvols o cel serè. I pel que fa al dissabte, despertarem amb alguns núvols matinals a la costa barcelonina, després es trencaran, però durant la tarda acabarà el cel força tapat a moltes comarques, amb alguna pluja al Pirineu i a Girona. Durant la matinada de dissabte a diumenge acabarà plovent a l'àrea de Barcelona i el diumenge tornarem a tenir un dia amb alguns núvols matinals a la costa i, sobretot, durant la revetlla, algun ruixat entre la costa barcelonina i la costa daurada. Ho anirem seguint a la xarxa.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició vespre. tarda de retencions en el primer dia d'operació sortida, agreujada per diversos accidents. Des de les 3 de la tarda i fins les 6 han sortit 104.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, dels més de 460.000 previstos per trànsit fins demà a les 3, en un cap de setmana que es preveu molt complicat a les carreteres.
3 dies de festa que coincideixen amb el Gran Premi de Fórmula 1 i la Revetlla de Sant Joan. La P7, i en sentit nord especialment, és la via que més preocupa el Servei Català de Trànsit en aquesta operació sortida. S'han habilitat carrils addicionals tant en sentit sud com en sentit nord a Girona, entre Montornès i Sils concretament, on per la coincidència amb el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló hi haurà encara més volum de trànsit. Són declaracions de Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, a la xarxa.
Pensem que aquests 460.000 vehicles de sortida se'ns concentraran molt, especialment el dissabte al dematí, de les 9 a la 1, on podem tenir cada hora més de 6.000 vehicles sortint. Si hi posem aquest carril, aconseguirem baixar a 5.200 vehicles en el tronc per hora, i això ja dona una fluïdesa que pugui anar tirant.
La Miel demana extremar la precaució al volant, però sobretot recomana informar-se de la situació del trànsit abans de sortir de casa per buscar vies alternatives o per avançar o posposar la marxa.
Interior ha activat un dispositiu de seguretat arreu de Catalunya, més de 1.100 controls, però en qualsevol cas anem a saber quina és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs com era d'esperar, efectivament parlem de problemes, sobretot de molt volum de trànsit en general a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, les seves rondes, també com era d'esperar l'autopista AP7 segurament és la que concentra més volum de trànsit. Sembla que comencem repassant aquesta autopista AP7, en sentit nord, presenta lentitud i aturades. No és un tram constant, no són cues constants entre Santa Perpètua i Llinars del Vallès, però vaja, sí que són trams de retencions de forma intermitent, estem parlant d'una vintena de quilòmetres entre Santa Perpètua i Llinars. Això, com et deia, l'AP7, en sentit nord, en sentit Girona. En direcció sud és avianant cap a Tarragona, hi ha aturades intermitents de 8-9 quilòmetres entre Sant Cugat i el Papiol, més endavant un tram també força carregat de 5-6 quilòmetres arribant a Martorell i encara més endavant entre Gelida i Subirats, per tant, aquesta zona sud de l'autopista AP7, que també, com era d'esperar, presenta força volum de trànsit sentit sud, sentit Tarragona. Altres vies a destacar, properes a Barcelona, l'autopista C32, la del Garraf, a les botigues de Sitges, de tant en tant s'hi regula el trànsit, això provoca lentitud, aturades, 4-5 quilòmetres en direcció sud. També l'autovia A2 està en força carregada durant tota la jornada en sentit Lleida. El tram més carregat ara és aquest de 7-8 quilòmetres entre Abrera i Castellbisbal. Extrem nord de Barcelona, l'autopista del Maresme, és cert que també va carregada. No és una cua constant, ja són les que van bé, però vaja, aproximadament entre Adella i Mataró trobarem trams de retencions en aquesta autopista C32, autopista del Maresme. I acabem, per exemple, amb la C58, l'autopista del Vallès, on també hi ha aturades destacades de 5-6 quilòmetres tota la zona de Terrassa, aquest tram de l'autopista amb retencions en sentit Manresa. Per tant, com pots comprovar, si avui parlem de problemes, més del que és habitual en aquesta xarxa viària catalana.
Moltíssimes gràcies, Roger. Tot plegat, com dèiem, per un cap de setmana llarg de revetlla i gran premi de Fórmula 1. I és que Sant Joan dona tradicionalment el tret de sortida també a la temporada d'estiu.
Doncs bé, el sector turístic de la Costa Brava Centre preveu ocupacions del 90% per aquest cap de setmana de Sant Joan i auguren una bona arrencada de la temporada d'estiu. Enguany esperen allargar la temporada amb l'augment del cicloturisme.
Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
Tot i que diumenge podrien caure alguns ruixats, els establiments de la Costa Brava Centre estan pràcticament plens. De moment calculen un 90% de reserves per aquest Sant Joan llarg, tot i que la situació meteorològica podria fer decantar la balança amb més visitants o anul·lacions d'última hora. Ho explica Judit Llobarol, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre.
Afavoreix que sigui un cap de setmana llarg i, per tant, que tinguem més visitants que tenen segona residència i turistes que venen a passar aquests dies de festa. Molt pendents de la previsió del temps i que no hi hagi reserves a... que no s'anulin reserves a última hora.
El perfil de turistes que passaran aquests dies per la comarca són de proximitat, catalans i nacionals i, com no podria ser d'una altra manera, el turista estranger d'excel·lència, el francès. Amb aquestes bones previsions, el sector encara amb optimisme a l'estiu. De moment poden dir que els dies forts de juliol i agost, als establiments de la costa, les reserves estan al voltant del 85 i 90% i la mitjana de pernoctació de 3 dies i mig.
Com dèiem, aquest cap de setmana de Sant Joan coincidirà amb el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló.
Des d'avui fins al diumenge s'espera que passin pel traçat vallesà més de 200.000 persones i gran part seran durant el diumenge.
Vallès Visió, Albert Maspons.
Els monoplaces han començat a rodar avui pel circuit de Montmeló amb la jornada d'entrenaments lliures. Des de primera hora del matí, milers d'aficionats ja han accedit al recinte Baix Vallesà. Això ha provocat algunes retencions a vies com la C-17 o la P-7. El gruix d'aficionats, però, es produirà demà amb els entrenaments classificatoris i, sobretot, diumenge, amb el dia de la cursa, per la qual ja s'han exhaurit totes les entrades. Escoltem a Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló.
L'any passat, el diumenge, vam tenir 18.500 cancel·lacions de bitllets a l'estació de Renfe i enguany esperem en torn de 25-26.000. Per tant, vol dir que hem incrementat en torn a un 20% els espectadors que venen en transport públic, la qual cosa és molt positiva. Primer, per la mobilitat, perquè ho fa més sostenible i més fàcil. I segon, doncs, perquè Montmeló rep més visitants i, en definitiva, això és bo pel poble.
Des d'ahir a la tarda, el carrer principal de Montmeló ja s'ha tallat el trànsit i s'ha fet completament peatonal. Es tracten d'uns dies molt importants per la restauració i els comerços del poble.
Això pel que fa al gran circuit de Fórmula 1. Pel que fa a Sant Joan, avui el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, l'ha definit com la Diada Nacional dels Països Catalans.
La Diada de Sant Joan, Diada Nacional dels Països Catalans, és un dia per posar en valor la nostra fraternitat, per posar en valor allò que tenim en comú el País Valencià, les Illes, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent i Catalunya, començant per la llengua catalana, amb tota la seva diversitat, accents i riquesa, començant per una cultura que ens defineix i ens identifica, que fa de punta a punta dels països catalans i reconeguem elements comuns que dibuixen un sentiment de pertinença compartit.
Pere Aragonès ha assenyalat que és un dia per fer valdre la fraternitat entre tots els pobles de parla catalana i per reivindicar la llengua i la cultura.
Doncs parlant ja estrictament de revetlles, el sector pirotècnic preveu uns ingressos totals d'uns 20 milions d'euros per Sant Joan.
Des d'una setmana abans de Sant Joan, un miler de punts de venda de petards omplen els carrers de Catalunya amb l'àmplia majoria situats a Barcelona. Encara que aquests dies la gent ha anat a comprar amb comptagotes, els venedors es mostren molt optimistes amb el cap de setmana. Enguany, el producte estrella continua sent la bombeta i els lots infantils per gaudir-ne en família.
A Sant Vicenç dels Horts, però, ja fa algunes revetlles que es prioritza la pirotècnia lluminosa per damunt dels petards estridents. Volen aconseguir una revetlla més inclusiva. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
A Sant Vicenç dels Horts triomfa la pirotècnia de llum i color per Sant Joan i s'abandonen de mica en mica els petards estridents. Ho ha explicat Anai Mora des de Petards Patufet.
Bombetes, bengala, coses més inclusives i sobretot bateries, més que el tro. El tro sí que és veritat que s'està perdent una mica i fem una venda més destinada al color.
El consistori vicentí anima la ciutadania a optar per la pirotècnia inclusiva perquè animals de companyia, infants i persones amb alta sensibilitat al soroll puguin gaudir de la revolució.
Doncs per cert que un menor de 14 anys es troba en estat molt greu i pronòstic reservat després de patir ferides en una mà i també al tòrax i la cara arran de l'explosió d'un petard que manipulava a Figueres.
Els fets van passar pels volts de mitjanit al barri de Sant Joan de la capital de l'Alt Empordà. El noi va ser atès en un primer moment a l'Hospital Comarcal, però se'l va traslladar el trueta per la seva gravetat.
I si a la revetlla són protagonistes els petards, no ho són menys les coques. El gremi de pastissers preveu unes vendes de gairebé 2 milions de coques artesanes per Sant Joan, un 5% més que l'any passat.
Les més venudes continuen sent les clàssiques de brioix, amb fruites i pinyons i les de llardons. Però els pastissers també ofereixen variades novetats que inclouen nous sabors, com la melmelada, els festucs o el mango. L'increment del 5% de vendes respon, segons el gremi de pastissers, a que els clients prefereixen comprar més coques, però de mida més petita.
Pel que fa als preus, des del gremi diuen que es mantenen com l'any passat perquè el preu de les matèries primeres també s'ha mantingut. Canal Terrassa, Carme Contreras.
La coca de Sant Joan acostuma a ser un dolç clàssic. En general, accepta poques novetats. Amb tot, hi ha pastissers que s'atreveixen a introduir alguns canvis. Això sí, no gaire allunyats dels sabors tradicionals. I és que la majoria de la gent s'inclina, com sempre, pel brioix farcit de nata o de crema. I es repeteix l'etern debat de la fruita confitada. Les coques de llardons continuen també entre les més venudes.
Les coques de Sant Joan sí que és veritat que són molt clàssiques. Pinyó, ametlla, fruita, la de llardons amb pasta de full, la de fruita i pinyons, la de pinyó. bunyol, amb brioix i aquí Terrassa sobretot farcides.
A la pastisseria Núria aquest any la novetat és una coca d'autor de brioix amb xocolata Vintobar amb daus de taronja confitada.
És feta directament de la fava de cacau i no té cap mena d'ingredients, és molt pura i que fa que l'essència del cacau hi sigui i es nota a paladar.
Sigui com sigui, i davant del dubte a l'hora de triar, cada vegada s'aposta més per coques de format més petit i més varietat per poder tastar-ne una mica de cada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'altre titular d'aquest divendres, l'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de tancar tots els pisos turístics, uns 10.000, que hi ha a la ciutat en 4 anys. Tot plegat perquè l'ampliació de l'oferta repercuteixi en una rebaixa dels preus. L'alcalde també ha revelat canvis en la reserva del 30% d'habitatges protegit per noves promocions. Carina Bellbé.
El govern municipal s'acull al decret de la Generalitat pel qual, a partir de novembre del 2028, els pisos turístics perden la vigència de les seves llicències i són els ajuntaments qui tenen la potestat per renovar-los. Però l'alcalde de Barcelona defensa que el consistori no redactarà cap normativa que permeti convalidar aquestes llicències. Per tant, a partir de novembre de 2028, els 10.000 pisos turístics actuals deixaran de ser-ho de forma automàtica. Aquesta mesura s'inclou dins d'un nou pla municipal, el Pla Viure, que també suavitza l'actual reserva del 30% d'habitatge protegit per a noves promocions i que permetrà que aquest percentatge es pugui traslladar a altres solars del mateix barri i fins i tot acumular-los en un sol edifici. I és que, segons el govern municipal, per culpa d'aquesta mesura, la construcció d'habitatge lliure ha caigut de les 1.100 unitats per any a les 60. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
Tant el públic com el lliure és habitatge per públics diferents, però al final és oferta, que és el que realment necessitem perquè la gent no hagi de marxar de la ciutat i perquè els preus o no pugin tant o comencin a baixar. I això vol dir més oferta i més oferta.
El govern de Collboni projecta que es puguin construir 70.000 nous pisos a la ciutat, 30.000 dels quals protegits.
Les respostes a l'anunci no s'han fet esperar. Des de Pertur, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona acusen l'alcalde Collboni de condemnar la ciutat a la pobresa.
L'entitat avisa que la mesura provocarà un efecte crida a la proliferació dels pisos turístics il·legals. I d'altra banda, han afirmat que la prohibició no solucionarà el problema de l'habitatge a la ciutat, perquè els pisos turístics representen un 0,77% del total del parc d'habitatge.
I el sindicat de llogateres, per la seva banda, alerten que la mesura pot caure abans del 2028.
Denuncien que la crisi de l'habitatge es fonamenta també en la manca de regulació dels lloguers temporals.
En clau politico-judicial, nou moviment per evitar l'amnistia a Carles Puigdemont per part del jutge Aguirre, que ha obert una nova peça per alta traïció contra ell, Artur Mas i Gonzalo Boye, entre d'altres, i demana investigar el diputat Dalmases i el periodista Carles Porta.
La traïció queda fora de l'amnistia. Els implica així en la trama russa, malgrat que l'Audiència de Barcelona va ordenar tancar-la o enviar-la a judici.
Per contra, l'Advocacia General de l'Estat, com la Fiscalia, demana que s'apliqui l'amnistia als líders independentistes i aixecar les ordres de detenció.
En un escrit dirigit al Tribunal Suprem, l'advocacia considera que es pot amnistiar tots els líders del procés i també pels delictes de malversació, perquè l'organització de la consulta no afectava els interessos de la Unió.
Més qüestions. En clau política, el president de la Generalitat, en funcions, ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta en el lliurament del Premi Guillem Agulló i Salvador, que per primera vegada entrega la Generalitat. Un Pere Aragonès que assegura que Catalunya farà un pas endavant cada vegada que la dreta i l'extrema dreta facin passos enrere envers la cultura catalana, l'odi i el feixisme. Mont Carvajal.
La Generalitat Valenciana, governada pel Partit Popular i Vox, van suspendre el mes de març l'atorgament del Premi Guillem Agulló. I el govern català es va oferir a la família del jove assassinat per feixistes l'any 93 de custodiar el premi temporalment. I avui ha estat la primera edició. El president en funcions, Pere Aragonès, ha carregat contra el Partit Popular i Vox.
Sabem perfectament el que ens enfrontem. Els nostàlgics de sempre, el franquisme sociològic, a una extrema dreta que maquilla el seu discurs a partir del populisme més pur, a la demagògia i a les mentides, al feixisme i al nou feixisme que ha deixat d'amagar-se i aprofita la seva presència institucional per prohibir revistes en català, per estripar fotografies d'Aurora Pi Cornell i per eliminar iniciatives com el Premi Guillem Agulló i Salvador.
El guardó reconeix la lluita contra el racisme, la xenofòbia i els discursos d'odi i l'ha guanyat la xarxa d'estructures populars i comunitàries de Manresa. Els pares de Guillem Agulló i Salvador han presenciat l'acte emocionats.
Notícies en xarxa.
En clau econòmica, el govern espanyol rebaixarà l'IVA de l'oli d'oliva al 0%.
La mesura acordada amb Junts entrarà en vigor aquest 1 de juliol i es mantindrà fins al desembre. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
Queremos ser coherentes con nuestra política de apoyo al conjunto de los ciudadanos, a su capacidad de consumo y también, evidentemente, a un producto que es de primera necesidad y también de una salud evidente como es el aceite de oliva. Por tanto, puedo confirmar que el próximo martes, en la medida que aprobará el Consejo de Ministros, pasará esa rebaja del aceite de oliva al 0%.
El ministre ho ha confirmat durant la presentació de l'informe del consum alimentari a Espanya. Catalunya és la tercera autonomia amb més consum i despesa. Al conjunt d'Espanya el consum es manté, però encara és inferior abans de la pandèmia i el que més es menja és amanida verda, pizza, amanida de tomàquet i pit de pollastre per aquest ordre.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona presumptament relacionada amb la mort violenta d'un home de 41 anys a Alcarràs.
L'arrestada té 62 anys. Els fets van tenir lloc ahir al vespre quan es va rebre un avís al 112 per tal d'adreçar-se a un domicili de l'avinguda de Vallmanya, on hi hauria una persona morta.
També els Mossos han detingut un home per la mort d'una persona que ha estat apunyalada durant una baralla aquesta matinada en un local d'oci a Calella.
La víctima és un jove de nacionalitat anglesa de 31 anys i una altra persona ha resultat ferida.
Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
El noi estava de vacances aquí amb un grup d'amics. Ahir va anar al local on es va iniciar una baralla violenta per circumstàncies que no s'han fet públiques però que li acabaria costant la vida. Així ho ha confirmat l'alcalde Marbu, que també s'ha mostrat consternat pels fets.
Estic parlant d'una persona de nacionalitat anglesa que estava passant amb els seus amics uns dies aquí a Calella i que malauradament és la persona que ha perdut la vida. La baralla ha estat a la discoteca, estava a l'entrada de la discoteca, que és finalment on l'han atès el i finalment no ens ha perdut la vida.
Es desconeix quantes persones es van veure implicades en la batussa, però el cas és que una altra també va resultar ferida, però de menys gravetat. Va ser atesa al lloc dels fets, a l'entrada de la discoteca i posteriorment traslladada a l'Hospital Sant Jaume de Calella, on aquest matí ja ha rebut l'alta.
I el judici al violador d'Igualada ha quedat vist per sentència aquest divendres.
Hi ha hagut unanimitat en les valoracions de les acusacions i fiscalia en afirmar que l'acusat és l'autor dels fets. Un cop escoltats els testimonis i les proves durant el judici que s'ha celebrat aquesta setmana a l'Audiència de Barcelona. Durant l'exposició dels informes finals han destacat la brutalitat de l'atac, la voluntat de matar la víctima i l'acarnissament i la càrrega masclista en el seu modus operandi, tot buscant la seva vexació i humiliació.
Moment per la cultura i per Mònica Batet, que ha estat la guanyadora del Premi Creixells de novel·la, el més antic de Catalunya i que entrega l'Ateneu Barcelonès.
Ho ha fet amb l'obra Una història és una pedra llançada al riu. L'acte d'entrega del guardó s'està duent a terme a aquesta mateixa hora a la seu de l'Ateneu.
David Navarro.
Una història és una pedra llançada al riu, publicada per Angle Editorial, ens trasllada a un país desconegut però reconeixible amb uns personatges sense nom però que ens resulten familiars. Ens explica com l'art de la narració, ja sigui a través de contes o de cançons, ens apropa a la manera de ser d'una societat. Una novel·la que, segons ha explicat la seva autora, Mònica Batet, parla del poder autoritari i del poder popular, però també de la força de la transmissió oral.
El fet que jo t'explico una història i tu li expliques a una altra, no? I aquesta història és aquesta pedra que creen aquestes ones, oi? I aquesta història, d'alguna manera, cada vegada que l'expliques a algú, rep una certa manipulació.
El Premi Creixells reconeix la millor novel·la publicada en català l'any anterior i a les seves 53 edicions l'han guanyat escriptors com Pere Gimferrer, Pere Calders o Carme Riera.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat de l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Arrenquem amb hoquei patins perquè aquest vespre a la Parlem Hoquei Lliga es disputa el tercer partit de la gran final. Noia Freixenet Barça amb 2-0 per a l'equip blaugrana. Per tant, una victòria del Barça li donaria la 34a Lliga contra un Noia que busca forçar el quart partit. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Amb les entrades pel partit ja exaurides, l'Olímpic de l'Ateneu es prepara per una nit màgica en què espera una victòria local que allargui el somni roig i negre, que va començar al setembre guanyant la Lliga Catalana justament amb el Barça. Un rival que arriba molt fort però amb la baixa significativa de Pau Bargalló, Pere Varias, tècnic del Noia Freixenet.
El favorit clar és el Barça,
Pues no, no, ara no es cobrirem res, sinó que és el Barça és sempre aquí a Espanya és el favorit número 1 per aconseguir tots els títols, però sí, és cert que per nosaltres ens plantegem un partit que com una final, per tant, a 50 minuts crec que som capaços de guanyar-lo. Soc optimista de mena i de veritat que estic molt convençut que hi haurà quart partit.
A partir de les 9 del vespre, l'Olímpic de l'Ateneu, el Noia, doncs, mirarà de fer-se fort a casa per continuar viu en aquesta final dels play-offs de l'Hockey Lliga.
Gràcies, Eli. En futbol, el Barça ha fet oficial l'arribada de Pere Romeu com a nou entrenador del primer equip femení. Romeu, fins ara integrant del cos tècnic de Jonathan Giraldez, serà el successor de l'entrenador gallec que també ha marxat. En aquest cas, avui ha estat presentat a la Lliga Nord-Americana. Romeu es veu preparat per a un repte que li arriba en un bon moment.
Estic molt il·lusionat, crec que tinc un repte endavant molt, molt ambiciós. M'agradaria gaudir-ho al màxim. Porto 3 temporades ja dintre de l'equip, per tant, soc coneixedor, soc un home de la casa, conec el dia a dia de l'equip, per tant, 100% preparat i amb ganes d'afrontar-ho.
Pere Romeu signa contracte per a les properes 2 temporades. Encara en futbol, la selecció espanyola ja és als 8ens de final de l'Eurocopa. Els quarts va accedir després, com a primera classificada al grup B. El combinat estatal superava Itàlia aquest dijous per 1-0 i ha sumat 6 punts de 6 possibles fins ara. Escoltem el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
En todos los apartados futbolísticos hemos sido superiores, pero sobre todo lo digo sobre todo por poner en valor lo difícil que es enfrentarse a una selección como la italiana, una grandísima selección, que hoy se ha visto minimizada, pero por las virtudes y el juego y el acierto de otra gran selección que es la española.
Cap de setmana decisiu per a equips de futbol català, com per exemple per l'Espanyol. Diumenge rep l'Oviedo en el duel decisiu per tornar a la primera divisió. Recordem que els blanquiblaus els caldrà guanyar el partit. Per pujar a segona, Nàstic i Barça Atlètic també necessiten guanyar els seus partits. Els tarragonins reben demà dissabte al Màlaga a 8:45 en un nou estadi en què ja no hi ha entrades disponibles. I diumenge serà el torn del Barça Atlètic que visita el Còrdoba. Després de l'empat al Johan Cruyff, el filial blaugrana buscarà vèncer per tornar a segona 6 anys després.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Doing it.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Tarda de retencions en el primer dia d'operació sortida, agreujada per diversos accidents. Des de les 3 de la tarda i fins a les 6 han sortit 104.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, dels més de 460.000 previstos per trànsit fins demà a les 3. Sergi Corral.
S'han habilitat carrils addicionals tant en sentit sur com en sentit nord a Girona, entre Montornès i Sils, on, per la coincidència amb el Gran Premi de Montmeló, hi haurà encara més volum de trànsit. Són declaracions del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a la xarxa.
Pensem que aquests 460.000 vehicles de sortida se'ns concentraran molt el dissabte al dematí, de les 9 a la 1, on podem tenir cada hora més de 6.000 vehicles sortint. Si hi posem aquest carril, aconseguirem baixar a 5.200 vehicles en el tronc per hora i això ja dona una fluïdesa que pugui anar tirant.
Jaume Collboni vol eliminar els 10.000 pisos turístics que hi ha a Barcelona en 4 anys.
L'alcalde també planteja canvis en la reserva d'un 30% dels pisos de les noves promocions per habitatge social.
Tant el públic com el lliure és habitatge per públics diferents, però al final és oferta, que és el que realment necessitem perquè la gent no hagi de marxar de la ciutat i perquè els preus o no pugin tant o comencin a baixar. I això vol dir més oferta, més oferta i més oferta.
El jutge de la trama russa del procés vol imputar a Carles Puigdemont per malversació i traïció.
Aguirre demana obrir una altra peça del cas Volhov setmanes després que l'Audiència de Barcelona li ordenés que enllestís la investigació.
En cultura, Mònica Batet és la nova guanyadora del Premi Creixells de novel·la, el més antic de Catalunya, i que entrega l'Ateneu barcelonès.
Ho ha fet amb l'obra Una història és una pedra llançada al riu. L'acte d'entrega del guardó s'està duent a terme ara mateix a la seu de l'Ateneu.
El fet que jo t'explico una història i tu li expliques a una altra, no? I aquesta història és aquesta pedra que creen aquestes ones, oi? I aquesta història, d'alguna manera, cada vegada que l'expliques a algú, rep una certa manipulació.
I en esports, Toni Castro, Noia, Freixenet i Barça disputen el tercer partit de la final de la Parlem Hockey Lliga.
Partit a les 9 del vespre a l'Ateneu de Sant Sadurní, que podria ser ja el definitiu. El Barça, recordem, va guanyar els dos partits al Palau i, per tant, està només una victòria de guanyar la seva 34a Lliga d'Hockey Patins. Això sí, contra un Noia que busca forçar el quart partit de la final.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquestes primeres hores de l'estiu ja han vingut amb aire més renovat, atmosfera més transparent, però ha pujat la temperatura en molts casos, sobretot a les comarques de Barcelona i de Tarragona. En canvi, alguns núvols van creixent a les comarques de Girona, on de forma local s'hi han anat produint alguns ruixats. Fins aquesta mitjanit, aproximadament, anirem tenint algun ram local, això sí, entre el sud de la Garrotxa, també el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà, el sud de l'Alt Empordà i també el sud del Ripollès. La resta de Catalunya, més sol que no pas núvols, o cel serè, i pel que fa al dissabte despertarem amb alguns núvols matinals a la costa barcelonina, després es trencaran, però durant la tarda acabarà el cel força tapat a moltes comarques, amb alguna pluja al Pirineu i a Girona. Durant la matinada de dissabte a diumenge acabarà plovent a l'àrea de Barcelona i el diumenge tornarem a tenir un dia amb alguns núvols matinals a la costa i, sobretot, durant la revetlla, algun ruixat entre la costa barcelonina i la costa daurada. Ho anirem seguint a la xarxa.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé, millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, milió loteria. I recorda que amb la 649, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tarda de retencions en el primer dia d'operació sortida, agreujada per diversos accidents. Des de les 3 de la tarda i fins a les 6 han sortit 104.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, dels més de 460.000 previstos per trànsit fins demà a les 3, en un cap de setmana que es preveu molt complicat per les carreteres.
3 dies de festa que coincideixen amb el Gran Premi de Fórmula 1 i la Revetlla de Sant Joan. L'AP7, i en sentit nord especialment, és la via que més preocupa el Servei Català de Trànsit en aquesta operació sortida. S'han habilitat carrils addicionals tant en sentit sud com en sentit nord de Girona, entre Montornès i Sils, on, per la coincidència amb el Gran Premi de Montmeló, hi haurà encara més volum de trànsit. Són declaracions del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a la xarxa.
Pensem que aquests 460.000 vehicles de sortida se'ns concentraran molt, especialment el dissabte al dematí, de les 9 a la 1, on podem tenir cada hora més de 6.000 vehicles sortint. Si hi posem aquest carril, aconseguirem baixar a 5.200 vehicles en el tronc per hora i això ja dona una fluïdesa que pugui anar tirant.
La Miel demana extremar la precaució al volant, però sobretot recomana informar-se de la situació del trànsit abans de sortir per buscar vies alternatives o per avançar o posposar la marxa.
Interior ha activat un dispositiu de seguretat arreu de Catalunya, més de 1.100 controls, però en qualsevol cas anem a saber quina és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs continuen les complicacions d'aquesta xarxa viària. No han canviat massa les coses. Encara parlem de molt volum de trànsit a tota l'àrea metropolitana, a les seves rondes. Comencem altre cop repassant l'autopista AP7. Continuen aquests 20 quilòmetres de lentitud, aturades. No és una cua constant, són trams de retencions gairebé entre Santa Perpètua i Llinars. Per tant, tot aquest tram de l'AP7 continua bàsicament molt carregat en sentit nord, en sentit Girona. En direcció sud també parlem de trams aturades, 8-9 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol i més endavant un 6 entre Castellbisbal i Martorell, sempre en sentit Tarragona, en aquesta autopista AP7. Altres vies properes a Barcelona que val la pena repassar. Per exemple, la C32, encara parlem d'aquests 6 quilòmetres de molta lentitud, aturades, Castelldefels, les Botilles de Sitges, tot aquest tram just abans dels túnels, molt carregat, 6 quilòmetres, C32, direcció sud, sentit Sitges, i l'autovia també s'ha carregat moltíssim. Ara parlem de trams aturades d'uns 4-5 quilòmetres en aquesta autovia C31 entre Gavà i Castelldefels, també en direcció sud. Repassem algunes vies de l'extrem nord de Barcelona. La del Maresme destaca un tram d'aturades, primer a la zona de l'Ella i més endavant de forma intermitent entre Vilassar i Mataró. Això a l'autopista C32, la del Maresme, direcció nord. I acabem, per exemple, amb la C58, és una altra via, en general amb força volum de trànsit, sobretot tot el tram de Terrassa, parlem d'uns 6-7 quilòmetres de lentitud, aturades, tota la zona de Terrassa d'aquesta autopista C58, C16, en sentit nord, en sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Moltíssimes gràcies, Roger. Tot plegat, com dèiem, per un cap de setmana llarg de Revetlla i de Gran Premi de Fórmula 1. I és que Sant Joan dona també tradicionalment el tret de sortida a la temporada d'estiu.
El Ripollès, el sector hoteler, preveu una ocupació alta aquests dies i posteriors, tot que inferior a altres anys, mentre que les cases de turisme rural es mostren satisfetes per l'ocupació d'aquest punt.
Ràdio Ripoll, Martí Palau.
La Revetlla de Sant Joan mou molta gent fora dels seus territoris i la nostra comarca acull persones que volen gaudir de la natura i allunyar-se de la pirotècnia i el soroll. Tot i això, des de Turisme Rural de Girona asseguren que l'ocupació se situa pel voltant del 80%, quan en anys anteriors estava plena des de força setmanes abans. Ho explica Ferran Miquel, vicepresident de Turisme Rural de Girona.
Per Sant Joan també està el 80% l'ocupació, cosa que els altres anys, a 4 dies per Sant Joan, ja ho tenien ple.
Tot i les sensacions generals del turisme rural, hi ha casos concrets que tenen una visió diferent i estan satisfets de l'ocupació per aquesta arribada de l'estiu a la comarca. Parla Jaume Ferrés, propietari de la trobada.
El tema de turisme rural, doncs, pels dies del Pont de Sant Joan, doncs, hi ha moltíssima demanda, hi ha molta anticipació. En aquest sentit, doncs, ocupació plena.
La sensació general és que l'ocupació no és tan elevada com anys enrere i la gent s'ho pensa dues vegades abans de marxar de casa per celebrar festes o passar uns dies. Tot i això, queda palès que molts turistes catalans, nacionals i internacionals continuen escollint el Ripollès per descansar i gaudir de la natura.
Com dèiem, aquest cap de setmana de Sant Joan coincidirà amb el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló.
Des d'avui fins al diumenge s'espera que passin pel traçat vallesà més de 200.000 persones. Gran part seran durant el diumenge.
Vallès Visió, Albert Maspons.
Els monoplaces han començat a rodar avui pel circuit de Montmeló amb la jornada d'entrenaments lliures. Des de primera hora del matí, milers d'aficionats ja han accedit al recinte Baix Vallèsà. Això ha provocat algunes retencions a vies com la C-17 o la P-7. El gruix d'aficionats, però, es produirà demà amb els entrenaments classificatoris i, sobretot, diumenge, amb el dia de la cursa, per la qual ja s'han exhaurit totes les entrades. Escoltem a Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló.
L'any passat, el diumenge, vam tenir 18.500 cancel·lacions de bitllets a l'estació de Renfe i enguany esperem entorn de 25-26.000. Per tant, vol dir que hem incrementat entorn a un 20% els espectadors que venen en transport públic, la qual cosa és molt positiva. Primer, per la mobilitat, perquè ho fa més sostenible i més fàcil. I segon, doncs, perquè Montmeló rep més visitants i, en definitiva, això és bo pel poble.
Des d'ahir a la tarda, el carrer principal de Montmeló ja s'ha tallat el trànsit i s'ha fet completament peatonal. Es tracten d'uns dies molt importants per la restauració i els comerços del poble.
Doncs, parlant ja estrictament de revetlles, el sector pirotècnic preveu uns ingressos totals d'uns 20 milions d'euros per Sant Joan.
Des d'una setmana abans de Sant Joan, un miler de punts de venda de petards omplen els carrers de Catalunya, amb l'àmplia majoria, això sí, situats a Barcelona, la capital. Encara que aquests dies la gent ha anat a comprar amb comptagotes, els venedors es mostren molt optimistes amb el cap de setmana. Enguany, el producte estrella continua sent la bombeta i els lots infantils per a gaudir en família.
A Castell, Platja d'Aro i Segaró, però, només permetran tirar petards més tard de les 11 de la nit, els dies 23 i 28. Són algunes de les restriccions que s'han previst per aquesta revetlla de Sant Joan. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Algunes de les novetats que apareixen en el ban és que no es podrà utilitzar pirotècnia si s'està més a prop de 200 metres de les residències de gent gran, tampoc en espais on hi hagi animals, ni a la zona del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. I una altra novetat que és de les més destacades és que del dia 23 fins al 28, a partir de les 11 de la nit, estarà prohibit fer ús de la pirotècnia. Només ho permetran les nits del 23 i del 28 de juny. Ens ho ha explicat el cap de la policia local de Castell, Platja d'Aro i Segaró, David Puertas.
Com a fet excepcional, aquest any s'amplia aquest ban, no? I segons quines prohibicions, no? Per exemple, els dies 23 i 28 a la nit sí que estarà permesa a l'ús de la pirotècnia, però del 23 fins al 28, a les 11 de la nit, no pot haver pirotècnia al municipi.
Més enllà de la pirotècnia, també augmentaran els controls d'alcoholèmia. Aquests es realitzaran especialment entre les 4 de la nit i les 8 del matí, que és el moment més crític per la seguretat viària. Els controls es faran de manera aleatòria durant aquestes hores en diferents punts del municipi.
Per cert, un menor de 14 anys es troba en estat molt greu i pronòstic reservat després de patir ferides en una mà i també al tòrax i la cara arran de l'explosió d'un petard que manipulava Figueres.
Els fets van passar pels volts de mitjanit al barri de Sant Joan, de la capital de l'Alt Empordà. El noi va ser atès en un primer moment a l'Hospital Comarcal, però se'l va acabar traslladant al Trueta per la seva gravetat.
I si a la revetlla són protagonistes els petards, no ho són menys les coques. El gremi de pastissers preveu unes vendes de gairebé 2 milions de coques artesanes per Sant Joan, un 5% més que l'any passat.
Les més venudes continuen sent les clàssiques de brioche amb fruites i pinyons i les de llardons, però els pastissers també ofereixen variades novetats que inclouen nous sabors, com la melmelada, els festucs o el mango. L'increment del 5% de vendes respon, segons el gremi de pastissers, a que els clients prefereixen comprar més coques, però de mida més petita.
Pel que fa als preus, des del gremi diuen que es mantenen com l'any passat perquè el preu de les matèries primeres també s'ha mantingut. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
La coca de Sant Joan acostuma a ser un dolç clàssic. En general, accepta poques novetats. Amb tot, hi ha pastissers que s'atreveixen a introduir alguns canvis. Això sí, no gaire allunyats dels sabors tradicionals. I és que la majoria de la gent s'inclina, com sempre, pel brioix farcit de nata o de crema. I es repeteix l'etern debat de la fruita confitada. Les coques de llardons continuen també entre les més venudes.
Les coques de Sant Joan sí que és veritat que són molt clàssiques. Pinyó, ametlla, fruita, la de llardons amb pasta de full, la de fruita i pinyons, la de pinyó. Pinyó sol amb brioix i aquí Terrassa sobretot farcides.
A la pastisseria Núria aquest any la novetat és una coca d'autor de brioix amb xocolata Vintobar amb daus de taronja confitada.
És feta directament de la fava de cacau i no té cap mena d'ingredients, és molt pura i que fa que l'essència del cacau hi sigui i es nota a paladar.
Sigui com sigui, i davant del dubte a l'hora de triar, cada vegada s'aposta més per coques de format més petit i més varietat per poder tastar-ne una mica de cada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular d'aquest divendres, l'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de tancar tots els pisos turístics, uns 10.000, que hi ha a la ciutat en 4 anys, tot plegat perquè l'ampliació de l'oferta repercuteixi en una rebaixa dels preus. L'alcalde també ha revelat canvis en la reserva del 30% d'habitatge protegit per noves promocions. Carina Bellvé.
El govern municipal s'acull al decret de la Generalitat pel qual, a partir de novembre del 2028, els pisos turístics perden la vigència de les seves llicències i són els ajuntaments qui tenen la potestat per renovar-los. Però l'alcalde de Barcelona defensa que el consistori no redactarà cap normativa que permeti convalidar aquestes llicències. Per tant, a partir de novembre de 2028, els 10.000 pisos turístics actuals deixaran de ser-ho de forma automàtica. Aquesta mesura s'inclou dins d'un nou pla municipal, el Pla Viure, que també suavitza l'actual reserva del 30% d'habitatge protegit per a noves promocions i que permetrà que aquest percentatge es pugui traslladar a altres solars del mateix barri i fins i tot acumular-los en un sol edifici. I és que, segons el govern municipal, per culpa d'aquesta mesura, la construcció d'habitatge lliure ha caigut de les 1.100 unitats per any a les 60. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
Tant el públic com el lliure és habitatge per públics diferents, però al final és oferta, que és el que realment necessitem perquè la gent no hagi de marxar de la ciutat i perquè els preus o no pugin tant o comencin a baixar. I això vol dir més oferta i més oferta.
El govern de Collboni projecta que es puguin construir 70.000 nous pisos a la ciutat, 30.000 dels quals protegits.
Les respostes a l'anunci no s'han fet esperar. Des de Partur, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, acusen l'alcalde Collboni de condemnar la ciutat a la pobresa.
L'entitat avisa que la mesura provocarà un efecte crida a la proliferació de pisos turístics il·legals. D'altra banda, han afirmat que la prohibició no solucionarà el problema de l'habitatge a la ciutat, perquè els pisos turístics representen un 0,77% del total del parc d'habitatges.
I el sindicat de llogateres, per la seva banda, alerten que la mesura pot caure abans del 2028.
Denuncien que la crisi de l'habitatge es fonamenta també en la manca de regulació dels lloguers temporals.
En clau politico-judicial, nou moviment per evitar l'amnistia a Carles Puigdemont per part del jutge Aguirre, que ha obert una nova peça per alta traïció contra ell, Artur Mas i Gonzalo Boye, entre d'altres, i demana investigar el diputat Dalmases i el periodista Carles Porta.
La traïció queda fora de l'amnistia. Els implica així en la trama russa, malgrat que l'Audiència de Barcelona va ordenar tancar-la o enviar-la a judici.
Per contra, l'Advocacia General de l'Estat, com la Fiscalia, demana que s'apliqui l'amnistia als líders independentistes i aixecar les ordres de detenció.
En un escrit dirigit al Tribunal Suprem, l'Advocacia considera que es pot amnistiar tots els líders del procés i també pels delictes de malversació, perquè l'organització de la consulta no afectava els interessos de la Unió.
En clau econòmica, el govern espanyol rebaixarà l'IVA de l'oli d'oliva al 0%.
La mesura acordada amb Junts entrarà en vigor aquest 1 de juliol i es mantindrà fins al desembre. Luis Planas és el ministre d'Agricultura.
Queremos ser coherentes con nuestra política de apoyo al conjunto de los ciudadanos, a su capacidad de consumo y también, evidentemente, a un producto que es de primera necesidad y también de una salud evidente como es el aceite de oliva. Por tanto, puedo confirmar que el próximo martes, en la medida que aprobará el Consejo de Ministros, pasará esta rebaja del aceite de oliva al 0%.
El ministre ho ha confirmat durant la presentació de l'informe del consum alimentari a Espanya. Catalunya és la tercera autonomia amb més consum i despesa. Al conjunt d'Espanya el consum es manté, però encara inferior abans de la pandèmia. I atenció, perquè el que més es menja és amanida verda, pizza, amanida de tomata i pit de pollastre per aquest ordre.
Notícies en xarxa.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona presumptament relacionada amb la mort violenta d'un home de 41 anys a Alcarràs.
L'arrestada té 62 anys. Els fets van tenir lloc ahir al vespre quan es va rebre un avís al 112 per tal d'adreçar-se a un domicili de l'avinguda Vallmanya, on hi hauria la persona morta.
Els Mossos també han detingut un home per la mort d'una persona que ha estat apunyalada durant una baralla aquesta matinada en un local d'oci a Calella.
La víctima és un jove de nacionalitat anglesa de 31 anys i una altra persona ha resultat ferida.
I el judici, el violador d'Igualada ha quedat vist per sentència aquest divendres.
Hi ha hagut unanimitat en les valoracions de les acusacions i fiscalia en afirmar que l'acusat és l'autor dels fets. Un cop escoltats els testimonis i les proves durant el judici que s'ha celebrat aquesta setmana a l'Audiència de Barcelona. Durant l'exposició dels informes finals han destacat la brutalitat de l'atac, la voluntat de matar la víctima i l'acarnissament. També la càrrega masclista en el seu modus operandi, tot buscant la seva vexació i humiliació.
Aquest divendres ha estat l'últim dia de classe a les escoles d'arreu de Catalunya, coincidint amb el primer dia d'estiu.
Un curs, el que acaba avui, que ha estat marcat pels mals resultats de l'informe PISA, que han obligat a repensar què fer per apujar el nivell i millorar les competències dels alumnes.
Anna Ruiz.
Aquest ha estat el curs del terratrèmol PISA. L'informe situava Catalunya molt per sota de la mitjana espanyola i la primera reacció del Departament d'Educació, atribuint a la sobrerepresentació de l'alumnat immigrant als dolents resultats, va provocar una forta resposta en contra de la comunitat educativa. El govern va respondre amb la convocatòria d'una cimera política el passat mes de desembre. Els grups parlamentaris van arribar a un acord de mínims. Aquest va ser la creació d'un grup d'experts per fer una llista de reformes pendents al sistema educatiu. Anna Simó ha normalitzat les relacions amb els sindicats dels mestres, però ha hagut de fer front al terratrèmol PISA i a l'incendi mòbils. Plataformes de pares i mares com ara Aixeca el Cap i Adolescència sense mòbils s'han fet presents en la conversa pública i han pressionat perquè Educació hagi regulat finalment el seu ús a classe. I el curs vinent es continuaran desplegant els nous currículums de la LOMLOE, la nova llei educativa, i s'estrenarà la nova selectivitat, més competencial que les anteriors.
Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya fan, però, un balanç negatiu del curs.
I atribueixen els mals resultats acadèmics a una acumulació de circumstàncies polítiques i de tres tipus que ha coincidit els últims anys a Catalunya. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha admès avui a la xarxa que no han sabut revertir allò que no ha funcionat prou bé.
La valoració que fem, sí, és veritat que és negativa, però també esperançadora, pensant que la situació es pot revertir. Aquest curs escolar ha estat la conseqüència de molts cursos escolars amb molta inestabilitat en el sistema educatiu, fruit de molts vaivens també polítics, però també de les pressions que ha estat sofrint el sistema educatiu i que poder no hem estat capaces de revertir, no?
Gasull no ha valorat les mesures proposades pel grup d'experts per la millora de l'educació perquè no hi ha hagut temps. Ha explicat de veure quin impacte han tingut i les ha qualificat de mesures molt generals.
I l'Hospital General de Catalunya ha posat en marxa un programa de cribratge entre persones molt fumadores o exfumadores per detectar de manera precoç el càncer de pulmó. Maite Polo.
Les persones candidates a aquesta cerca són les que han fumat un paquet diari durant 20 anys i també les exfumadores, que van tenir aquest ritme d'addicció en fa com a molt 15. Han de tenir entre 50 i 75 anys. El programa s'adreça sobretot als habitants del Vallès Occidental. Irene Moya és oncòloga a l'Hospital General de Catalunya i coordinadora d'aquest projecte. Destaca que si no fos pels TACs que han fet aquest grup de pacients, difícilment haurien localitzat els tumors.
Les possibilitats de curació són reals, la qual cosa pues, distingeix de la situació amb la qual ens trobem sovint a les consultes en què el càncer de pulmó malauradament s'ha diagnosticat en un estadi més avançat. Per tant, animaríem a totes aquelles persones fumadores o exfumadores importants a consultar-se un homòleg de confiança sobre la possibilitat de participar en el programa.
El de pulmó és el càncer que causa més mortalitat al món. A Catalunya, cada any se'n diagnostiquen uns 4.000 i 9 de cada 10 els pateixen persones que fumen.
I moment per la cultura i per Mònica Batet, que ha guanyat el Premi Creixells de novel·la el més antic de Catalunya i que entrega l'Ateneu barcelonès. David Navarro.
Una història és una pedra llançada al riu, publicada per Angle Editorial, ens trasllada a un país desconegut però reconeixible amb uns personatges sense nom però que ens resulten familiars. Ens explica com l'art de la narració, ja sigui a través de contes o de cançons, ens apropa a la manera de ser d'una societat. Una novel·la que, segons ha explicat la seva autora, Mònica Batet, parla del poder autoritari i del poder popular, però també de la força de la transmissió oral.
El fet que jo t'explico una història i tu li expliques a una altra, no? I aquesta història és aquesta pedra que creen aquestes ones, oi? I aquesta història, d'alguna manera, cada vegada que l'expliques a algú, rep una certa manipulació.
El Premi Creixells reconeix la millor novel·la publicada en català l'any anterior i a les seves 53 edicions l'han guanyat escriptors com Pere Gimferrer, Pere Calders o Carme Riera.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment ara sí de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, la Parlem Hoquei Lliga aquest vespre a les 9. Noia i Barça disputen el tercer partit de la final. Amb 2-0 per als blaugranes, una victòria culer donaria la 34a Lliga al Barça contra un Noia que busca forçar el quart partit. L'entrenador del Barça, Edu Castro, només vol pensar en la cita d'avui.
Serà molt complicat, però és una final de playoff, una possibilitat d'aixecar el títol, i com diem sempre en aquest tipus de sèries, anem pensant només en el partit, en aquest partit, en el tercer partit, i en poder enllestir la feina quan abans millor.
I escoltem també a l'entrenador del Noia, Freixanet, Pere Varias.
El Barça és sempre aquí a Espanya és el favorit número 1 per aconseguir tots els títols, però sí, cert que per nosaltres ens plantegem un partit que, com una final, per tant, a 50 minuts crec que som capaços de guanyar-lo. Soc optimista de mena i de veritat que estic molt convençut que hi haurà quart partit.
En futbol, el Barça ha fet oficial l'arribada de Pere Romeu com a nou entrenador del primer equip femení. Romeu, fins ara integrat al cos tècnic de Jonathan Giraldez, serà el successor de l'entrenador gallec que ha marxat a la Lliga nord-americana. Romeu té clar el missatge que vol traslladar a l'afició.
Doncs que segueixi confiant en nosaltres, perquè estic convençut que nosaltres treballarem moltíssim el dia a dia, molt, treballarem moltíssim, per tornar a portar èxits a l'afició i al club.
Cap de setmana decisiu per al futbol català. Diumenge l'Espanyol rep l'Oviedo en el duel decisiu. Per tornar primera als blanquiblaus, els caldrà guanyar. L'entrenador perico Manolo González té clar el guió del partit.
Jo penso que el partit l'hem d'aixecar jugant bé a futbol, tenir opcions, atacant bé, atacant amb cap i amb ordre, anar a buscar partits al minut 1, i amb això hem incidit tota la setmana, amb el pla de partit i sobretot orientar doncs, els detalls del partit. Òbviament, quedar-te amb 10 et mata, no, que no passi res d'això, intentar doncs, bueno, que els moments de partit que toquin, doncs, intentar afrontar-los el millor possible.
I per pujar a segona divisió, el Nàstic rep demà el Màlaga, 8:45 al nou estadi, i de la seva banda el Barça Atlètic juga diumenge a Còrdoba, després de l'empat al Johan Cruyff. També el filial blaugrana necessita la victòria per tornar a segona 6 temporades després.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Res més, que passin molt bon cap de setmana i ens retrobem dimarts a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat, 107.4 FM. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you
the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes.